Hi hagué un home enviat de Déu anomenat Joan. Aquest vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum, a fi que tots creguessin per mitjà d'ell. No era ell la llum, sinó que havia de donar testimoni de la llum. La llum veritable era la que il·lumina tot home que ve al món.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Estàs a punt d'escoltar una predicació de la sèrie d'Advent, El Verb fet carn. Basant-nos en el primer capítol de l'Evangeli de Joan, investiguem el misteri de la persona de Jesucrist, que sent 100% Déu, va assumir completament la nostra humanitat en el seu naixement.
En el principi, oi? Són les tres paraules amb les que comença l'Evangeli de Joan i que al llarg d'aquestes setmanes doncs, anem repassant i rellegint una vegada i una altra en aquest pròleg. És a dir, en el principi, amb la mateixa força que ho fa el relat de la creació que llegim al Gènesis. Així és com comença l'Evangeli de Joan. I en aquell relat de Gènesis veiem que Déu, en el principi, crea el cel i la terra. I l'autor d'aquell text antic ens diu que Déu va ordenar que es fes la llum enmig de la foscor del món. I de manera similar, la introducció de Joan en el seu Evangeli ens parla de la llum de Déu arribant al món a través d'aquell qui és la seva paraula. Aquell en qui hi ha vida i és en si mateix la llum dels homes. El relat que Joan ens presenta no podia tenir més força, tot abocant l'acte de creació de Déu i identificant Jesús, tot i que no ho fa encara per nom, oi? Com Déu mateix. De fet, ens el presenta com el Verb, com la paraula, com el Logos de Déu, mitjançant el qual tot el que existeix fou creat i sense ell res del que existeix mai no hauria estat creat. Suposo que us en recordareu que la setmana passada amb el Rubén vam veure els 5 primers versets d'aquest magnífic pròleg amb el que Joan introdueix el seu Evangeli. I avui continuarem amb els següents 4 versets, del 6 al 9, on un nou personatge entra en escena. Però aquest personatge no entra en escena per ocupar el centre de la nostra atenció, sinó com a instrument que assenyala cap a la importància d'aquell sobre qui Joan ens vol parlar des de bon començament i sobre qui tot el seu relat versa. Així doncs, aquesta secció del pròleg comença amb el ministeri de Joan el Baptista, coincidint, ara sí, amb els evangelis sinòptics que comencen tots trets amb els esdeveniments previs al naixement de Jesús, oi? Si veiem els evangelis sinòptics, veiem que tots comencen parlant, abans de començar a parlar de Jesús, comencen a parlar de tot el que succeeix abans de que arribi Jesús. En canvi, Joan no, Joan comença a l'inrevés, comença parlant-nos de Jesús, però ara, en aquest punt, coincideix amb els sinòptics. Introdueix a Joan. Diu, hi hagué un home enviat de Déu anomenat Joan. D'entrada, fixeu-vos, Joan és presentat d'una forma espectacular. Tot i que aquestes paraules, en principi, potser no ens criden gaire l'atenció, no? Però vull dir, fixeu-vos, Joan, l'evangelista, presenta a Joan el Baptista tot fent servir per ell el mateix títol que més endavant es farà servir per Jesús i per l'Esperit Sant. Perquè Jesús va dir d'ell mateix que ell era enviat del Pare. I també va dir als seus deixebles, jo marxaré, però us enviaré l'Esperit Sant. I aquí Joan ens presenta a Joan, el Baptista, com l'enviat de Déu, fent servir aquest títol importantíssim, que no ens pot passar per alt. Però veiem també que el text no s'atura massa a considerar la identitat de Joan, tot i que el presenta amb aquest títol, podríem dir magnífic, sinó que el que fa és dir-nos que aquest enviat de Déu ho és per parlar-nos de la llum que ha de venir al món. Després d'un llarg període de silenci d'aproximadament uns 400 anys, sense que se sentís la veu de cap profeta enmig del poble d'Israel, apareix precisament Joan el Baptista, com la figura de transició entre l'Antic i el Nou Testament, amb la tasca específica d'anunciar l'arribada imminent del Messies que el poble esperava. I el seu missatge és pròpiament el missatge de l'Advent, l'anunciació de la vinguda, de l'arribada del Messies, la veritable llum del món, que brilla enmig de la foscor i és la salvació dels homes. Com segurament molts de vosaltres sabreu, almenys els que sou de Barcelona, el passat 28 de novembre es va celebrar a Sant Andreu la tradicional festa d'encesa dels llums de Nadal, com cada any organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. I aquest any l'actuació va anar a càrrec dels de Goll de Gom. Sabeu qui són, no? Aquests que fan aquestes menes de representacions espectaculars. I ho feien, potser en una representació tan espectacular com ens tenen acostumats, era més aviat una obra, una representació teatral, on s'explicava la història d'una ciutat, no es deia el nom de la ciutat, se suposa que era la ciutat de Barcelona, potser, on el sol desapareixia. I ens explicava, nada més, que a través d'aquesta història, amb l'ajut de diferents personatges que anaven apareixent al llarg de la història, personatges de contes clàssics que tots coneixem, amb l'ajut d'aquestes personetes, la protagonista de la història i un grup de ciutadans valents aconseguien vèncer la por i feien tornar el sol gràcies a la màgia del Nadal. Amb aquesta encesa de llums i amb aquesta història, el que s'anunciava, però, no era l'inici del Nadal, sinó més aviat l'inici de la campanya comercial del Nadal. Quan els carrers s'omplen de llum i la gent surt frenèticament a comprar als centres comercials. En canvi, Joan, en el primer segle, va ser enviat per Déu a proclamar, a anunciar a la humanitat sencera l'arribada de la llum, la veritable llum de Nadal, perquè creguessin en ell. Joan, ens queda clar, oi? No era la llum, sinó que havia de parlar, havia de donar testimoni sobre la llum de Déu que venia al món. I és evident, pel que llegim en aquest mateix primer capítol, que Joan no volia que hi hagués cap mena de dubte al respecte, que no hi hagués cap mena de confusió sobre quin era el seu rol, quin era el seu paper. Ell era només un profeta, no era el profeta en majúscules, tot i que després Jesús dirà d'ell que no ha nascut un home més gran que Joan en aquesta terra, oi? De fet, ell és el gran profeta que tanca tot el cicle de l'Antic Testament i inicia el Nou Testament, com dèiem abans. Però ell no vol que ens confonguem. Ell era la veu que crida en el desert, no la paraula mateixa. No era el verb, no era el logos de Déu. Joan es presenta com qui parla sobre la llum i l'anuncia, no la llum mateixa. De fet, Joan és conscient que al llarg de la història i arreu del món hi ha hagut llums que s'han encès i han brillat per un temps, però que s'han anat apagant. Llums que han tingut elements de veritat o que d'alguna manera assenyalaven en la direcció correcta, però que no eren la llum veritable. D'això parlava, per exemple, un personatge, el seu nom, Justí el Màrtir, del segle II, considerat com el primer apologista cristià, és a dir, el primer que defensa la fe cristiana davant del paganisme, de la filosofia. I ell va saber reconèixer elements d'una certa veritat en les filosofies i en els coneixements antics, però que en definitiva veia com incomplerts. perquè només en el cristianisme es donava a conèixer la veritat sencera. Però en Justí el Màrtir trobem el primer que, d'alguna manera, no anul·la el coneixement del món, sinó que reconeix fins i tot les veritats que puguin haver en el món, però són llums incomplertes. Ell parla, de fet, d'una veritat que existia abans que el món fos creada, una llum que il·lumina fins i tot aquests coneixements que trobem al llarg del món. Però és una veritat, una llum que continuarà existint i brillant un cop aquest món hagi deixat de ser. D'aquí el seu èmfasis, l'èmfasis de Joan en presentar Jesús com la llum veritable, l'única, l'autèntica, en contrast amb altra mena de llums que són incompletes, que són momentànies i que són fins i tot falses, que brillen, encara que no sigui amb llum pròpia, però no porten vida. Us en recordeu de la pel·lícula Nemo? Ara anem a citar un altre gran filòsof, oi? Concretament, quan la Doris i el pare del Nemo es troben allò perduts, bueno, al llarg de tota la pel·lícula, pràcticament que estan perduts, no? Però en aquesta escena, en concret, a la Doris i al pare del Nemo gairebé se'ls cruspeix un peix lletíssim que viu en els fons de l'oceà. I bueno, la veritat és que he estat mirant i investigant una mica si aquella mena de peix existeix o no, i sí, existeix. Gairebé que no s'ha vist mai cap exemplar viu o en el seu hàbitat, són lletíssims. Viuen en el fons de l'oceà, on no hi arriba la llum del sol. Però aquesta mena de, podríem dir, parent llunyà del rap, té un apèndix que li surt així una mica com del nas, luminescent, és a dir, que té com llum, i una llum produeix una mena de llum gairebé hipnòtica. I quan la presa s'adona de l'engany, ja és massa tard. I això és el que passa en la pel·lícula de Nemo, oi? O gairebé passa. Es apropen allà, estan com gairebé hipnotitzats. Ai, aquesta llum em fa sentir bé, com m'agrada. I surten les mandíbules, oi? Surten les llargues dents, les afilades dents, i gairebé els atrapa, i gairebé se'ls menja. La llum, en aquest cas, era una trampa. Una trampa que atrau i sedueix, però que porta cap a la mort. És en Crist, la llum de Déu, en qui hi ha vida. I és només en ell, el Déu etern, l'autor de la vida, la llum del món, que podem conèixer Déu. Perquè conèixer Déu és vida. Fixeu-vos, Déu ningú no l'ha vist mai, diu l'apòstol Joan ja una mica més endavant en el mateix pròleg. Déu ningú no l'ha vist mai, però el fill l'ha donat a conèixer. I conèixer Déu ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent així la foscor enmig de la qual vivim i la foscor dels nostres propis cors. I tot això a un nivell molt més profund del que sovint estem disposats a reconèixer. Doncs no es tracta només d'evitar la llista de grans pecats que, bueno, tots sabem identificar amb una relativa facilitat, oi? Com ara, per exemple, no mataràs, o no adulterar, o no robar, o no mentir, o no posar res davant de Déu, sinó adonar-nos que quan no vivim en la llum de Déu i a la llum de Crist, en realitat el que fem és viure en la foscor, allunyats del propòsit i la voluntat de Déu per a les nostres vides. De fet, és només a la llum de la paraula que ens adonem, com dèiem, de la nostra condició. És la llum del que la paraula ens mostra com a llum veritable i com el Robert ens il·lustrava la setmana passada com a metge, oi? posant-nos aquell exemple quirúrgic, és només aquesta llum veritable que podem veure amb prou claretat el diagnòstic de la malaltia mortal que ens afecta. I d'aquesta manera aplicar el remei o les mesures necessàries per tal de salvar la vida, del que sens dubte ens portarà a una mort segura. Fins i tot podríem dir que aquesta imatge quirúrgica es queda curta quan ens adonem de quina manera la Bíblia descriu la nostra condició veritable. Doncs el que la llum veritable de Déu posa de manifest en nosaltres no és només una malaltia, o ni tan sols una malaltia mortal, sinó la mort mateixa. I el que aquesta llum porta no és un remei terapèutic que ajuda a millorar la nostra condició de manera que puguem viure uns quants anys més sobre la Terra i, a més, que puguem viure bé. No es tracta d'això, sinó que el que succeeix quan aquesta llum arriba a les nostres vides, quan aquesta llum ens afecta, és que passem de mort a vida. És així de radical el llenguatge bíblic. És així de radical l'Evangeli. No és que estiguem malalts, és que estem morts. No és que ens faltin capacitats, és que som totalment incapaços en els nostres propis mitjans. Per això la Bíblia fa servir aquest llenguatge. Estem morts. Fixem-nos que gràcies a la llum, l'home és capaç de mirar fora de si mateix. Aquesta llum que Joan descriu, oi? L'home és capaç de mirar... De fet, si no tenim llum, no tenim vida. I és gràcies a la llum que podem mirar fora de nosaltres mateixos i descobrir, i contemplar, i reflexionar sobre el món que ens envolta. Podem entendre les lleis que governen aquest món. Podem fer servir les forces de la física que s'hi troben en aquest món. I podem també reflectir sobre la seva glòria i també reflectir la seva glòria, la seva bellesa en les nostres pròpies creacions artístiques, com ara, no sé, la pintura, oi? La música, la literatura, l'art, la cultura. És gràcies a la llum. I és el que ens està dient. La llum, la vida que hi havia en Crist, era la llum dels homes. Aquest és el caràcter universal del que Joan descriu en referir-se precisament a això, no? En el Verb hi era la vida i la vida era la llum dels homes. I que aquesta llum veritable era la que, de fet, il·lumina en un sentit general tot home que ve al món, llegim. I és una expressió una mica rara, no? Tot home que ve al món. Què vol dir això? Bueno, el que vol és enfatitzar el fet de que tots, per naturalesa, tots rebem aquesta llum pròpia de la condició humana d'haver estat creats a imatge i semblança de Déu. Tot home que ve al món. Però també per aquesta llum mateixa podem continuar la nostra reflexió del plora. Per aquesta llum mateixa l'home és capaç de mirar el seu propi interior. No només cap enfora, sinó també mirar cap al seu propi interior i prendre en consciència de l'estranya condició de la nostra pròpia naturalesa. És gràcies també a aquesta llum. És a dir, que el focus d'aquesta llum orientat ja no cap enfora, sinó cap endins, ens permet veure el contrast, per una banda, entre la nostra capacitat de fer el bé i, per una altra banda, la nostra innegable tendència a fer el mal. És gràcies a aquesta llum que som capaços de veure el contrast entre les nostres aspiracions, podríem dir, celestials, oi?, per un cantó, i els nostres instints més baixos, terrenals, gairebé animals. És gràcies a aquesta llum que podem veure el contrast que existeix entre el nostre anhel de tocar les estrelles amb el descens en el que sovint ens trobem en l'abisme més profund, en la depressió i en la foscor més absoluta. És gràcies a aquesta llum, també, de la que ens parla el text, que podem veure el contrast entre les nostres esperances i la nostra desesperació. Entre la pietat i la profanitat en els nostres propis cors. I així podríem anar anomenant una i una altra d'aquestes grans contradiccions de la nostra condició humana. I és aquesta llum que ens permet veure-ho. Perquè la veritat és que la llum amb la que la paraula il·lumina l'home, aquest verb, és la llum que brilla en la foscor del món a fora, però també del món en el nostre interior. I aquesta llum, com veurem amb més detall la setmana vinent, amb els versets que continuen, posa de manifest o exposa la ignorància i la niciesa de tots aquells que prefereixen continuar en la foscor del món i la foscor dels seus propis cors, en comptes de viure sota l'escalf i la claror de la llum de Déu. I sobre això, fixeu-vos, l'apòstol Pau dirà més endavant al llibre de Romans: no tenim cap mena d'excusa. Davant d'això, ningú té cap mena d'excusa. Ningú pot dir, oh, és que no sabia, oh, és que no vaig veure. La llum de Déu ens il·lumina i ens permet veure fora i dins de la nostra pròpia condició. Això no vol dir que estiguem parlant de la revelació especial que ens porta a la salvació. Però aquí, en termes genèrics, tots tenim aquesta llum que ens il·lumina. Tornant a la imatge de viure lluny de l'escalf i la claror de la llum que acabo de mencionar ara, resulta curiós com l'autor medieval, Dante Alighieri, descrivia l'infern en la seva Divina Comèdia. Perquè el descrivia com un espai o com un lloc d'espais concèntrics, imagineu-vos-ho, com una mena de cercle que va baixant. De fet, aquí al parc, aquí al costat, tenim una cosa molt semblant. Com una mena d'espais concèntrics, oi, que van fent cercles sobre si mateixos, davallant cap al punt més profund, el punt més distant, el punt més fosc i el punt més fred de l'univers, i per tant també més allunyat de la llum i l'escalfor que emana de Déu. Si és que això és possible. I en aquell lloc, en aquell punt més fosc i fred, Alighieri ubica el diable mateix. No ja en un llac de foc, com sovint ens l'imaginem, sinó en un infern de gel i de foscor. Una imatge terrible que il·lustra molt bé el principi bíblic de que rebutjar Déu és viure rebutjant la vida i la llum. I, per tant, aborcar-nos a la foscor i a la mort, no només en aquesta vida, sinó també en la propera. Però Joan encara ens parla del que té a veure amb aquesta vida, no amb el que té a veure amb l'altra. O sigui que podem aixecar una mica l'ànim, perquè tot just estem al començament. El seu relat tot just comença. I és per això que centra la nostra atenció en un moment concret i a partir de la figura particular de l'home que ens és presentat com l'enviat de Déu, qui a través del seu missatge, tal com el llegim, havia de donar testimoni de la llum a fi que tots creguessin mitjançant d'ell. I és important adonar-nos que Déu du a terme la seva salvació a través d'una nació, oi? Poble d'Israel. I específicament es fa servir en aquest punt, en aquest moment de la història de la salvació, d'un home a qui envia a proclamar que la llum, és a dir, la seva salvació, ja arriba a aquest món. I aquest home enviat no és la llum, com hem dit abans, no? Sinó que la precedeix i parla de la llum. I aquest parlar de la llum ja és en si la tasca de portar llum a un món que viu en la foscor. D'aquesta manera, Joan el Baptista esdevé el primer en assenyalar cap al Crist com la llum de Déu que arriba al món. El seu missatge és un missatge d'advent, com hem dit abans, en tota regla. De fet, al llibre d'Isaïes llegim una profecia que troba el seu compliment en aquest pròleg de Joan. És un verset que normalment enviem en aquestes dates d'advent, de Nadal, que potser tenim nosaltres també escrit a casa, Isaïes 9:1, oi? El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum, una llum ha resplendit per als que vivien al país tenebrós. Al llarg dels evangelis i al llarg de fet, de gairebé tota l'escriptura, no? Començant amb Gènesis, amb la descripció del món en la foscor i Déu creant la llum. Al llarg de les escriptures llegim una vegada i una altra les paraules llum i vida, en contraposició amb els termes mort i foscor. I tot això posa de manifest, en un grau o en un altre, un món al qual arriba la llum de Déu com a salvació, trencant així amb el poder de la por, del temor, del pecat, de les tenebres i de la mort. I això només serà possible amb una llum que no sigui passatgera, amb una llum que no sigui de prestat, amb una llum que no sigui un tímid reflexe, sinó la llum veritable, la llum de veritat, que com Joan s'afanya a deixar ben clar en el seu pròleg, ha estat brillant, brilla i continuarà brillant d'aquí en endavant. I que la foscor, aquesta llum, no l'ha pogut, no pot ni mai podrà apagar-la. Encara que és veritat que també al llarg de tot aquest relat bíblic hi ha instàncies en les que sembla que aquesta llum pugui arribar a apagar-se. Trobem molts episodis al llarg de les escriptures, oi? En les que es fa la foscor, en les que sembla que no sortirà mai més el sol. En últim terme, però, la llum sempre prevaldrà sobre les tenebres, al llarg de tot el relat bíblic, com veiem de forma especial a la creu del Calvari, on llegim, per exemple, a l'Evangeli de Lluc, que quan era l'hora sisena va venir una gran foscor sobre tota la terra, fins a l'hora novena. I fixeu-vos què diu. I el sol s'enfosquí. El que se'ns descriu en aquest passatge és l'hora més fosca en la història de la humanitat. Jesús, el fill de Déu, la llum del món, l'autor de la vida, mort a una creu. A foscor. La foscor més absoluta. Una foscor, però, que es va trencar 3 dies després per la llum gloriosa del diumenge de resurrecció, posant d'aquesta manera fi al domini de la mort. Al llarg de la història s'han fet moltes enceses de llum, potser no com la que vam fer aquesta setmana, fa 2 setmanes enrere, a l'Ajuntament de Barcelona, oi? Però al llarg de la història s'han fet moltes enceses de llum i s'han anunciat grans períodes de progrés per a la humanitat, fins i tot fent servir termes gairebé religiosos com ara salvació o redempció per referir-se a determinats moments, ja siguin polítics, socials o econòmics, que havien de suposar grans avenços per a la humanitat. Per exemple, anem a fer un recorregut, ¿vale? Amb la democràcia. La democràcia, qui va inventar la democràcia? Diuen que els grecs, oi? La democràcia no van ser els baptistes. La van inventar els grecs. I amb la democràcia, els grecs pretenien haver superat la barbàrie del món en el que vivien. Una mica més endavant, amb la Pax Romana, semblava que la civilització dels pobles de la Terra estava garantida sota la Pax Romana. Amb la descoberta d'Amèrica, hem fet un gran salt. els homes pensaven que s'havia descobert el paradís a la Terra. Si veieu els dibuixos de l'època, es pensaven que havien descobert el paradís a la Terra. Amb el comunisme, la justícia i la igualtat entre els éssers humans estava a tocar, oi? Amb el Renaixement i la Il·lustració es posaven els fonaments pels grans avenços que vindrien després amb la industrialització i la gran revolució científica i la gran revolució tecnològica que ara mateix estem experimentat i que ens fa pensar que d'aquí 5 anys on estarem? Què haurem descobrit? Quin gran pas més donarem? Fixeu-vos en un progrés espectacular. La humanitat ha passat de la foguera a la llàntia d'oli, de la bombeta convencional a les llums de tecnologia LED. I ara, com a mínim és el que he pogut indagar i investigar aquesta setmana, ja es diu que les LED aviat quedaran superades per el que diuen nanotubs de carboni, que no sé ni de què parlen. Un gran salt. Sempre anem a més. I a més, vivint literalment enlluernats per la ciència i la tècnica, però també per les idees, els costums i la moral alliberada dels nostres temps. I fixeu-vos, tot i que mai diríem, i des d'aquí com a mínim intentem no fer-ho, mai us animaríem a pensar que el progrés o el consum o la tecnologia són dolentes per si mateixes. Alhora, però, jo crec que seria bo demanar-nos si potser no vivim una mica desenfocats enmig de tot plegat. Quan el que la Bíblia ens diu és que aquest món, per més que no ens ho sembli, és un món que viu a les fosques, és un món que es troba en les fosques i que les llums i els colors que sovint, especialment en aquestes dates, oi, ens enlluernen, no són una altra cosa sinó llums passatgers, que de fet no tenen llum en si mateixos i que tard o d'hora deixaran de brillar i s'acabaran apagant. I aquella cançó, no, el brillo de este mundo se opaca ante ti. La glòria d'esta tierra nada és. Potser fora bo, aprofitant aquest temps d'advent i l'encesa de llums que anuncia l'arribada no de la campanya comercial de Nadal, sinó l'arribada de Nadal. Potser fora bo recordar que a l'abast tenim la llum veritable que ha vingut al món i que malgrat la foscor que l'envolta, aquesta foscor que sentim en formes de missatges foscos i negatius que ens diuen que no, la fe, la religió, ja no és rellevant. No és interessant. No adreça cap de les nostres necessitats reals. Ah, bueno, si un cas pel diumenge, perquè és per gent feble i ingènua, etcètera i etcètera. Potser fora bo, malgrat tot, recordar que aquesta llum continua brillant amb una força que, mira que avança el temps, no minva. No minva, sinó que es va intensificant. Es va intensificant. I aquesta llum va arribar al món anunciada per un home insignificant. Segons els estàndards del que normalment considerem important en el món, oi? Un personatge gairebé arraconat en un cantó fosc, un cantó amb poca visibilitat de la història. Però aquí la Bíblia ens presenta amb aquest títol tan digne, oi? De l'enviat de Déu. Aquesta llum fou anunciada per Joan el Baptista perquè creguéssim en ell, en Jesús. I en fer-ho, que la seva llum brillés a les nostres vides, no només ara, sinó també per tota l'eternitat. I aquest missatge, sabeu què? No ens el podem quedar per nosaltres. No ens el podem quedar per nosaltres, sinó que igual que Joan, l'hem d'anunciar, l'hem de proclamar, No sé de quina manera. Aquí a vegades ens inventem coses. Fem un live performance en el que veiem aquí un artista pintant, bueno, fent guixots. De fet, va començar el Sergio a fer una pintura i una nena de les nostres, petita, l'Emma Joana, va dir: jo també sé fer guixots. I a més ho estava deixant tot negre. I de cop i volta es va fer la llum. Es va fer la llum. Del negre més fosc es va fer la llum. I com deia abans el Guido, aquesta llum que hem rebut ens fa cadascú de nosaltres llum en aquest món. Ens fa ser llum en aquest món. I aquesta llum ha d'arribar per anunciar que en ell hi ha vida i ell és la llum veritable que il·lumina els homes.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.